finestra al món. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Ara eixamplarem els horitzons amb l'ajuda dels corresponsals de Catalunya Ràdio arreu del món. Avui marxem ben lluny, fins a Rússia. I ara hauria de dir allò de Manel Elias, Manel Elias, ara sí, a Moscou. Bon dia i bona hora, però crec que no ets a Moscou, Manel. Bon dia.
No, avui estic una mica més enllà. Estic a Vladikavkaz. Això és la capital d'Ossètia del Nord, al Caucas. O sigui que avui la nostra finestra al món té una cosa que és molt difícil de veure a Rússia. Molt difícil. Muntanyes.
Muntanyes,
és tan gran... Sí, és tan gran i tan pla Rússia que jo que sóc de Berga i sempre he estat envoltat de muntanyes, o fins i tot a Barcelona tens Collserola, a Rússia costa molt tenir un paisatge amb muntanyes i aquí al Caucas el tens.
Què hi fas al Caucas, Manel?
Doncs aquí he vingut, bàsicament vaig venir l'1 de setembre per estar en la commemoració d'una notícia dura de cobrir, la veritat, que és els aniversaris de la tragèdia de Beslan, aquell atac terrorista que hi va haver el 2004, quan començaven les classes, i que va deixar tot el món absolutament pendent de la televisió durant 3 dies, perquè va durar 3 dies, i que ha convertit Beslan en un d'aquells llocs que associem directament a una tragèdia, no? De la mateixa manera que quan dius Txernòbil, de seguida et venen una sèrie d'imatges al cap, no? Quan dius Beslan també.
Mm-hmm. El 2004, crec que van morir prop de 300 persones. Recordem els fets, perquè clar, han passat 17 anys i alguns eren molt petits.
Sí, van morir més de 320 persones, i si comptessin els atacants, que van ser més de 30, i van morir tots menys un, aleshores ens aniríem a una xifra més elevada, no? Per posar-ho en context, el 2004 hi va haver una cadena d'atemptats a tot Rússia bastant important, ja venia d'anys enrere, tot venia de les tensions, sobretot amb la zona de Txetxènia, que és una república aquí al Caucas, que ha tingut sempre, o durant anys tenia aspiracions de separar-se de Rússia, i aquesta relació va ser molt complicada, i de cop el 2004 una trentena de més de 30 radicals, el primer dia d'escola prenen l'escola. Aquí l'escola comença sempre amb el que es diu el dia del coneixement. És molt bonic, veus per tot arreu nens amb flors que les porten els mestres. Aleshores, és un dia que també hi ha pares que entren a l'escola per donar les flors als mestres, etc. Aleshores, aquell dia hi havia, a part de tot l'alumnat, també hi havia diversos pares, no? Aleshores, un cop els terroristes entren a dintre per fer el seu atac, porten a tothom al gimnàs de l'escola, més de 1.100 persones, i allà comença una estira i arronsa amb les autoritats. Fan una sèrie de peticions. La primera és que totes les forces armades russes marxin de Txetxènia, que està a prop d'aquí d'on som ara, d'Ossètia del Nord, a prop de Beslan, és una regió veïna, i fan una sèrie de demandes, no? Actuen amb molta contundència, comencen a fer les primeres morts, prohibeixen als nens, a les nenes, a tothom menjar i beure. La gent acaba havent de fer les necessitats, i a partir d'aquí per tenir alguna sèrie de líquid, etc. És a dir, una condició molt dura. Però el que va acabar de ser complicat de tot és la intervenció molt contundent que 3 dies després, ja el dia 3, van fer les forces armades russes, que utilitzen des de tancs a llançafocs, etc. I aquí el que s'anomena les Mares de Beslan, que és l'agrupació de supervivents i de víctimes que hi va haver, són molt queixoses, perquè creuen que aquella operació molt centrada en acabar amb els radicals va acabar provocant més víctimes, no?
Mm-hmm. Què has pogut veure aquests 3 dies que portes aquí, Manel?
Jo us he de dir que, mira que he estat a llocs complicats, he estat en guerres en marxa, i això no és una guerra en marxa, és a dir, aquí hi va haver una petita guerra, podem dir, però això ja és una commemoració, no? Un record a les víctimes. I jo, en tota la meva carrera professional, mai m'ha costat treballar en un lloc com en aquest gimnàs, no? El mateix dia que a Rússia, a tot arreu, comencen les classes, aquí totes les famílies venen amb les flors, però flors de dol, és a dir, no són per començar les classes, sinó es tornen a reunir al gimnàs, hi ha una cerimònia, i és un dolor infinit, és una concentració de dolor molt forta. Ja dic, jo no he treballat mai en un espai on m'hagi costat tant com en aquest gimnàs de Beslan.
I t'atenen o són molt reservats? Hi ha hermetisme sobre recordar aquests fets?
Clar, això... com a periodista, primer, el que et demana el cos és marxar, quasi bé.
Perquè de ser molt poc invasiu, no? Entenc.
Sí, sí, i t'esperes a que acabi tot, t'esperes lluny. Jo fins i tot no vaig dir a quina hora enviaria les meves peces al principi per veure en quin moment jo podia establir una mínima comunicació amb la gent, no? I és molt curiós, perquè per una banda volen parlar, entre altres coses, perquè... tenen reivindicacions encara pendents, no? Per exemple, que Rússia investigui bé com van actuar les forces del país, les forces armades i de seguretat, perquè si torna a haver-hi un episodi igual no es tornin a repetir els mateixos errors. I creuen aquestes mares que Rússia no ha fet aquest exercici. En canvi, per exemple, el Tribunal Europeu de Drets Humans sí que els va donar la raó, van denunciar i van acabar concloent que sí, que no s'havien fet les coses bé, no? Aleshores, per una banda, elles es volen explicar, però per l'altra, venien i et deien, va, d'acord, parlem-ne, i no podien. És a dir, al final vaig escollir només dues persones, una perquè va poder parlar, la resta que volien i no podien, i l'altra perquè és la presidenta de les Mares de Beslan i aleshores ja està acostumada a fer aquest paper, no? Però penseu que, per exemple, quan anaven entrant els familiars amb les flors i plorant, etcètera, amb molt dolor, hi ha totes les fotos de les víctimes al gimnàs. El gimnàs no té ni sostre, és un gimnàs que està atacat per dintre, per part dels jihadistes, i des de fora per part de les autoritats, o sigui, per part d'aquella operació, no? Està enrunat. Doncs hi ha totes les fotografies, i per exemple vaig veure una dona que anava passant la mà a quatre. Aleshores, quan jo em vaig acostar a aquell mateix cognom quatre vegades, allà vaig entendre la seva filla, el marit de la filla i els dos nets. Un dia que havia de ser de celebració de l'inici de curs. O sigui, un dolor infinit.
Tu vas amb intèrpret, Manel, quan fas aquestes cobertures o no?
No.
Directament, no. Amb rus i...
Sí, treballem jo i el càmera quan ens desplacem. A Moscou sí que tenim producció allà, però normalment els desplaçaments els faig sol. Si tinc algun dubte a vegades de llenguatge, perquè hi ha moltes paraules que encara se m'escapen, tinc una persona que m'ajuda en les traduccions, li envio a Moscou, escolta, aquesta part exactament, ajuda'm amb això i allò, i així treballem. Però les entrevistes i tot ho faig jo.
I el fet que siguis un corresponsal estranger per ells, això t'obre més portes o te les limita? Ho dic perquè a vegades, amb el desconegut, segons com, potser s'obre més la gent, o no?
Sí, depèn de les temàtiques.
Clar.
Depèn de les temàtiques. I depèn de amb qui estem parlant. Les autoritats normalment s'ho agafen amb recel perquè estan acostumats a que els mitjans occidentals facin campanyes antirusses, diuen, aleshores costa molt obtenir determinades entrevistes i això. Però la gent en general són oberts i diria que fins i tot ajuda a ser estranger i ser d'un lloc com... jo em presento com de Barcelona i que és molt admirat a Rússia. Aleshores, això ajuda i el que m'acaba passant és que, per exemple, aquí a Beslan, la televisió més important de la regió, em van venir a fer una entrevista. Jo vaig dir que d'això no em podia parlar, que jo acabava d'arribar. Tot i així, em van voler fer un parell de preguntes, vaig respondre, i això em passa molt sovint quan visito les regions russes, no? Que el principal canal del lloc em vol fer entrevistes. I després al vespre em van tornar a trucar perquè anés a l'estudi a discutir, i això ja vaig dir que no, que jo només estava aquí cobrint una informació i que podia dir molt poca cosa, no? Que no era jo aquí. Però sí que els crida molt l'atenció que hi hagi un estranger a determinats llocs. Per exemple, era l'únic estranger, segur. aquests dies.
Fent aquesta cobertura al Caucas.
Sí.
Deixa'm posar-te una cançó també que és per mirar el passat, però també el present amb el que està passant. Aquesta és una cançó, crec, Manel, dedicada als soldats soviètics que van lluitar a l'Afganistan. Es diu Menjar amb pols. De fet, tot això és per explicar, d'alguna manera, clar, tot el que està passant a l'Afganistan té a veure amb aquesta guerra, no? Hi ha molts veterans de la guerra de l'Afganistan a Rússia encara, no?
Sí, sí. És a dir, el que està passant actualment a l'Afganistan, vist des del punt de vista rus, és molt, molt interessant i de molta actualitat, no? Aquí hi ha molts veterans. El conflicte va durar 10 anys i van sortir sense guanyar-los, sense haver complert la missió que tenien encomanada. Recordem, és una de les guerres de la Guerra Freda, no? Amb els Estats Units donant suport a una part i la Unió Soviètica a una altra, no? Van fer una intervenció al 79 per intentar acabar amb insurgents mujahidins. I
bàsicament el que va passar és que els nord-americans van anar posant pasta i armes, no?
A l'altra banda.
Per fer fora la URSS, ja fos doncs, amb totes aquestes milícies, no?
Exacte. I aquesta, diguéssim, invasió, com diuen alguns, o intervenció per altres, de la Unió Soviètica, 10 anys després, s'acaba sense haver-ho assolit, no? Mm-hmm. Fins al punt que s'arriba a parlar aquí o del Vietnam rus, o del Vietnam soviètic, com a una operació fracassada, i fins i tot es parla també de la síndrome de l'Afganistan. És a dir, van morir 15.000 soldats soviètics, però molts van tornar amb molts traumes, no? Veus moltes cadires de rodes quan fan actes, molt tocat psicològicament. Aleshores, clar, s'ha seguit molt el que està passant aquests dies, no? I la conclusió que es fa aquí és que els americans no van aprendre la lliçó que haurien d'haver pres del que els va passar a la Unió Soviètica. Em deia un veterà de guerra, per exemple, nosaltres teníem de vegades les missions de voler imposar el socialisme, una manera de viure en altres llocs, i no ens en sortíem, i ara els Estats Units ho volen fer amb una estratègia molt complicada i dolenta, em venien a dir, el mateix però amb valors que ells consideren democràtics, no? I que això és un error. El que sí que puc notar aquests dies és que des d'aquí diguéssim que es veu amb menys dolor el que està passant, primera, perquè tot el que sigui una lliçó que s'emportin als Estats Units, aquí sempre té aquell regust de victòria, no? I segona, també perquè Rússia es posiciona per començar a negociar directament amb els talibans en primera fila, és a dir, per fer negocis, per tenir influència a la regió. A Síria, Putin s'ha endut una victòria clara i ara veurem què passa a l'Afganistan, però a ell li agrada tenir un paper rellevant en aquests taulers tan, tan complicats.
Mm-hmm. Manel Elias, des del Caucas, un plaer tornar-te a saludar al suplement. Anirem connectant al llarg d'aquesta temporada també amb aquestes finestres que obrim amb els corresponsals d'aquesta Santa Casa Catalunya, Ràdio i TV3. Gràcies, Manel.
Una abraçada molt forta i un plaer tornar a estar amb vosaltres.
3 minuts per arribar a les 12, ara tornem.